caravaneres i caravaneros, ja som aquí.
Bona tarda, és dijous 13 d'octubre, dia entre setmana, són les 3 i arrenca la caravana. I ho fem, com sempre, amb Andreu González i Nina Agustí al guió i a la producció, Mercè Mondelo i Maria José Mendoza a les xarxes socials, i ell, qui cada dia ens posa la clau al contacte per fer que arrenqui tot plegat, José Matosas. Com diu el nostre estimat presentador, amono, José.
La caravana, amb Núria Ros.
I ara sí, un cop engegada, coneguem què hi passarà avui a la nostra particular caravana amb aquesta tribu que fa ràdio. Nina Agustí, bona tarda.
Bona tarda, Núria.
Amb què sorprendràs avui?
Avui us parlaré de les curiositats més sonades de la desfilada militar d'ahir, 12 d'octubre, que tenen com a protagonistes un borrec i un paracaigudista. Tot això i algunes coses més avui a la cara B de la caravana.
I et dono més feina, eh? Quina serà la pregunta del dia avui?
Avui, com cada dia, hem tornat a sortir al carrer a preguntar a la veu del poble com recordes el teu primer examen pràctic de conduir i encara més, quin és aquell error que t'ha fet suspendre una i una altra vegada. Doncs precisament d'això, de les anècdotes més gracioses, en parlarem de l'examen pràctic de conduir. En parlarem amb el responsable de continguts i formació de Pont Seguretat Vial, Fernando Solas.
És dijous i també volem posar sobre la taula una qüestió que ens porta directament fins a la Rambla de Barcelona. Andreu González, bona tarda.
Bona tarda, Núria. Coincidint amb l'inici de la fase 1 de les obres a la Rambla, hem convidat el portaveu de l'Associació d'Antics Ocellaires, Xavier Cuenca, perquè ens expliqui en quin punt es troba la seva lluita per mantenir oberts els establiments. Uns establiments, per cert, amb més de 150 anys d'història.
I a les 4, la caravana fa ruta pel món de la sostenibilitat, la música i el benestar, i no.
Avui, a Xamiró ens convida a fer un recorregut pel món de les marques sostenibles amb la companyia de l'economista i publicista Marta Arroyo. Uns minuts on també tindrem temps de sentir-nos bé amb la coach psicoterapeuta Montserrat Llares, que avui ens ajudarà a gestionar l'estrès.
I a partir de 4:45 de la tarda, Andreu, els caravaneros volem ser educats.
I és per això que avui volem parlar del trastorn per dèficit d'atenció i/o hiperactivitat, més conegut com a TDAH. Per entendre què és, com el podem detectar i de quina manera es pot gestionar, hem convidat a la investigadora i professora del Màster Universitari en Psicologia Infantil i Juvenil dels Estudis de Psicologia de la Universitat Oberta de Catalunya, la doctora Paula Morales.
I ara sí, hora de preguntar-nos qui pujarà avui a la caravana i seurà el nostre sofà llit per una agradable conversa, Nino.
L'actor mallorquí Alejo Saures, que ens donarà tots els detalls sobre l'obra que l'ha portat fins al Teatre Romea de Barcelona, Edipo a través de les llames, una obra que protagonitza juntament amb l'actriu Mina El Hamini i que narra des d'una perspectiva actual una de les tragèdies més conegudes de l'antiga Grècia.
I no aparcarem la caravana sense abans escoltar un nou reportatge, Andreu.
Doncs sí, avui Ruth Caral ens apropa al món del doblatge en català, centrat especialment en les sèries d'anime, els més coneguts dibuixos animats japonesos amb motiu de la renovació del canal Super 3.
Doncs dit això, tot això i molt més a La Caravana, un programa sobre rodes. Gairebé 4 minuts que passen de les 3 de la tarda i, com sempre, Andreu, toca saber a qui has estalquejat avui, tot i que m'ho imagino, eh?
A veure, avui, Núria, que ets la presentadora, no et faré comptar els pibons que han passat per aquí.
Ah, així m'agrada.
Perquè, però, clar, podia passar per alt la sort que tens avui, que entrevistaràs el pibon número 6, si no m'equivoco, de la temporada.
Quins contes, l'Andreu, de veritat, eh?
Sí. I que més d'una de la ràdio moriria per fer. Però bé, després d'aquest comentari, anem al gra, perquè avui no podia ser d'una altra manera, com he dit, estalquejat el nostre convidat estrella, l'actor Alejo Saures. Per començar a dir que, tot i tenir 202.000 seguidors...
Déu-n'hi-do, no?
Sí, sí, al seu Instagram, no penja moltes fotografies. Així, doncs, podríem dir que és una mica reservadet. Ara bé, si alguna cosa queda molt clara, és que s'estima molt i molt a la seva gossa.
És a dir, de les poques fotografies que hi han, la majoria són de la seva gosseta.
No et diria la majoria. Després en parlarem d'aquestes...
Val, no faig espòlia.
...tant per cent que crec que us imagineu què he fet, però bé... He de dir també que és d'aquelles persones que l'edat no se'ls note gens. Té la mateixa cara i està igual de guapo. Ho havia de dir,
no, i tant, llibertat absoluta, Andreu.
S'ha dit.
Ara bé, tenir un lloc per posar els ganivets en forma de persona no és que diguem una molt bona idea, perquè fa una mica de por i no jugui al seu favor.
Què vols dir?
Mira, ara t'explico. I és que el 27 de març del 2012 va penjar una fotografia d'aquest curiós objecte on sembla que s'hi clavin els ganivets a una persona per guardar-los. Així que aquesta és una de les fotografies que jo, per exemple, trauria i no em compraria mai, per exemple, aquest objecte.
Estic d'acord amb tu.
Jo també, la veritat.
I un altre punt que volia comentar amb vosaltres. Sabíeu que l'Alejo Saures és pilot d'avions?
No, clar que no.
Sí. Jo no ho sabia i la veritat és que m'he quedat flipant en veure una fotografia del 30 de maig del 2014 als controls de l'avió i no és l'única fotografia, eh? O sigui, en té unes 3 o 4 penjades sent ell el pilot d'un avió. També una altra cosa, com ja sabeu, i és el que estava comentant abans, m'he pres la llibertat de tornar a calcular el tant per cent de fotografies sense samarreta del total que té al seu Instagram.
No m'ho puc veure.
I atenció, perquè m'he sorprès i molt. Només és un 4,74% de les seves fotografies són sense samarreta.
És a dir, ni un 5% de fotografies de l'Alejo Saures...
Exactament, són sense samarreta.
Per què dic això?
Perquè m'he mirat les seves 443 publicacions que té i només 21 eren sense samarreta.
Però a quina hora has arribat tu avui al matí?
Tantes fotografies
que has hagut de revisar, déu-n'hi-do, no?
Sí, però he tingut feina. Avui no en tenia tantes com per exemple, ahir que en tenia 700 i alguna cosa.
Déu-n'hi-do.
Sí. No, diguéssim que... és el tema de les fotografies, no? El que deia al principi, és una mica reservadet i no en té tantes. Llavors, clar, he tingut aquesta sort que m'he pogut veure doncs, tots els continguts que ha penjat a l'Instagram.
I quin és el veredicte final? Aprovem o no aprovem, Alejo?
Òbviament que l'aprovem.
Amb nota?
Està claríssimament. Amb un 10.
Carai, tots els professors siguin com Andreu González. Déu-n'hi-do. I avui també hem de saber quin és el toc del dia de l'Andreu.
Doncs el toc d'avui el vaig veure ahir per Instagram, la veritat, no us enganyaré, no sabia què em passava. I és que tinc la mania que el llençol de sota el llit, és a dir, el que va per sobre del protector del matalatge, sí. Sabeu de quin parlo, Si surt del seu lloc, necessito posar-lo al lloc. És a dir, allò que passa quan no tens son, que et vas movent pel llit i es treu una mica el llençol,
sí.
Ho odio.
Sí,
no puc tornar a dormir si no bec que el llençol està ben col·locat al seu lloc, on hauria d'estar.
Estic molt d'acord amb tu.
Jo també, la
veritat.
Són
coses que provoquen tocs reals.
Efectivament, sí. Què més? Vaig a per lo que odio de la gent.
Tu tira.
Vale, avui torno en versió metro, vale? Després de dir una cosa positiva i feliç al metro, com deia ahir, tornem a la realitat, perquè no tot són flors i violetes al metro. I és que odio a la gent que es pensa que quan està asseguda està sola. És a dir, aquelles persones que posen les espatlles obertes a més no poder o les cames ben obertes. Què us sembla?
Fatal. Tothom té el seu lloc, no?
Assignat. Ah, efectivament.
Sí, justament estic amb tu.
Tothom té la seva plaça, perquè ens hem de posar sobre dels altres, i més amb el Covid i tot que hi ha hagut.
Exacte.
Jo, sembla fins i tot antihigiènic, no?
El que penso és, perdoneu gent, que jo sàpigui, no estic obligat a tocar-vos i tampoc teniu el dret a tocar-me. Així que tothom al seu cau i tots feliços.
Però tu li dius o no?
No, home.
No t'atreveixes.
Començo a separar la meva cama i el meu braç d'aquesta persona.
Fins que al final t'acabes separant totalment d'ella, no? I te'n vas a l'altra punta.
Però l'altre dia em va passar una cosa molt curiosa, i és que m'estava separant i l'home que tenia al costat cada vegada anava obrint més les espatlles i obrint més les cames. I jo pensant, tio, que m'estic separant perquè no em toquis, saps? O sigui, no pilles la indirecta.
I també és un tema les persones que, per exemple, van amb tren i s'adormen sobre el teu ombro. És a dir,
no.
Tinc cara de coixí, què passa? No us ha passat mai?
Jo ho he fet.
Ah, ho has fet. Clar, molt queixar-se, però ell també ho fa.
Però t'adorms, saps? A sobre d'un estrany.
Efectivament.
I què és el que li fa feliç a l'Andreu?
Doncs no sé si us passa, però em fa molt feliç trobar-me amb gent que havia establert un vincle bastant fort després d'uns anys sense saber-ne gairebé res. Bé, sabeu aquelles publicacions d'Instagram que trobes de persones que fa molts anys que coneixes, però que, per exemple, no has quedat amb elles des de fa potser 3 anys. Sabeu? Només saps coses a través de les xarxes socials i després quan te les trobes, doncs Em provoca molta felicitat, la veritat.
És que l'Andreu és un noi feliç, eh? Almenys això mostra de cares de la gent.
A mi em genera cert estrès, això.
Sí?
Perquè, sí, no, t'explico. Perquè
tant.
Últimament m'estic trobant que companyes meves de l'escola estan tenint fills.
Ui.
Bueno, o sigui,
cert,
context,
cert.
Tinc 24 anys, d'acord? O sigui, tenim 24 anys i m'estic trobant amigues de l'escola que tenen fills.
Això et posa una mica nerviós.
Buah, quin estrès.
Però te les trobes ja amb els cotxets i tot?
No, me la trobo amb la criatura a sobre, saps? Oh! O sigui, no, ni el cotxet ni la cuna, no. O sigui, el crio a sobre i jo penso, mare meva, però se'ns acaba la vida tan ràpid, en sèrio.
Clar, és que aquestes situacions també poden generar estrès, com diu la Nina,
sí.
Perquè, jo què sé, no? Tu, 24 anys, doncs acabes d'acabar el màster, que és totalment lícit, per estudiar no hi ha edat, però de cop tu acabes d'acabar el màster, estàs amb el projecte d'independitzar-te i de cop et trobes a una companya doncs, que ja està casada, que té un fill
clar.
I que té una feina amb contracte indefinit. Ara,
exacte.
Cadascú amb les seves cosetes, eh? Era un comentari.
Va,
Andreu, el propòsit d'ahir era entrar en directe amb un propòsit escrit, no?
Efectivament. I Núria, tu que avui ets la jutgessa,
no.
Creus que he superat jo
home,
el propòsit?
Avui molt, eh?
Vale. I què és el que m'he proposat? Doncs el propòsit d'avui és per mi i la Nina.
Veuràs.
I és intentar que la Núria Ros no se'ns posi nerviosa i, efectivament, després del programa ens convidi a una bona canya per la feina ben feta.
A veure, és a dir, pizza,
et sembla
esmorzar,
bé, Nina?
Canya.
Sembla superbé.
Tot això us he de convidar.
Ens deus moltes coses, Núria.
Sobretot
teniu raó,
els dolços.
Teniu raó, és veritat que sense ells avui això no hagués estat possible.
La cara B, a la caravana de Ràdio Estel.
I com sempre a aquesta hora, repassem aquelles notícies que no tenen cabuda en un informatiu i avui, edició Nina Agustí.
Sí, o sigui, això és una responsabilitat que jo no m'esperava. Per tant, la primera notícia és la cara B d'avui és Nina Agustí agafa el relleu de Núria Ros.
Molt bé, em sembla fantàstic.
Tot i així, bueno, ens centrem, no? Perquè el que realment és important, començo per la desfilada militar d'ahir.
Ah, sí?
Atenció, com cada any, els trolls més observadors esperen amb candeletes les pífies dels soldats, sí?
Sí.
Ben segur que recordareu la bandera republicana que es va dibuixar en el cel l'any passat i el paracaigudista i la farola del 2019.
Oi, que sí?
Doncs aquest, any, el rànquing de memes dels protagonistes de la desfilada a les xarxes han estat en primer lloc i repetint posició el paracaigudista.
Carai.
I en segon lloc, el titan. I direu, qui és el titan?
Qui és el titan?
El borrec que ha substituït a la cabra Puzzle.
Oh. Això és realitat, no?
O sigui, sí, ara us ho explicaré millor, però
vale.
Anem per parts.
Però per què el paracaigudista?
El paracaigudista, exacte, anem per aquí. Ja no sé ni dir-ho.
No, és concentració.
El paracaigudista s'encarregava de desplegar una bandera espanyola de grans dimensions mentre davallava fins al passeig de la Castellana.
Mm-hmm, sí.
Sí?
Mm-hmm.
I per què ha estat notícia? Doncs perquè resulta que se li va enrotllar la bandera per tota la cama.
Sí?
I clar...
No ho ha vist, això.
Sí, se li va començar a enrotllar i, clar, la gent va començar a pensar en el 2019.
Clar.
No pot ser, clar, que encarregat de dur a terme aquesta tasca, doncs, com hem dit, es va estimbar contra un fanal i ningú volia que es tornés a repetir. Val a dir que, finalment, el paracaigudista va aconseguir estendre la bandera perquè es veiés correctament. En declaracions a Televisió Espanyola, l'encarregat, és a dir, el soldat Òscar García, de la patrulla acrobàtica de paracaigudisme, ha afirmat que està molt orgullós del salt.
Ah, mira.
Alhora ha explicat que és un salt psicològicament difícil.
Clar. Segurament t'està mirant tot Espanya.
Clar, perquè hi ha molta gent que t'està mirant.
No tens gaire pressió.
No.
Clar, no, és que
t'està
mirant. I a sobre, més després del relleu del 2019.
Exacte.
Clar. O sigui, però ha assegurat que ha sortit tan bé com podia sortir a excepció del petit incident. Una en relació amb l'embolic que s'ha fet a la cama, com el que m'estic fent jo
ara. No?
Sí. Ha indicat que estan entrenats per aprendre a resoldre errors com aquests i altres. O sigui que...
Per tant, tot ha quedat en un ensurt petitet. No?
Un ensurt petitet i no hem de patir pas, està perfectament i s'ha vist bé la bandera al final.
Però
o sigui...
jo vull saber què ha passat amb la cabra, era?
Amb el borrec.
Amb el borrec.
Ui. Se'ns acaba de colar l'estudi.
Sí. Ara li obrirem la porta perquè begui aigua.
En segon lloc, què passa amb la mascota de la Legión Española? Doncs que ningú esperava que la Puzzle, la cabra, que s'esperava que desfilés ahir...
De veritat es diu Puzzle?
Sí.
Hòstia, jo em pensava que...
Tenen noms, home, pobres.
Sí,
no, que tinguin
nom.
Nom, sí, però Puzzle?
Es diu Puzzle, sí.
Ah,
però
bé,
es veu que ahir estava indisposta i no podia desfilar. No sé per quin motiu realment, però diuen que no va poder desfilar. Va ser substituïda per un borrec.
Devia estar nerviosa.
Sí, no? Segurament. És que, bueno, com esperem que nosaltres avui no estiguem nerviosos, eh? Va ser substituïda per un borrec. Mm-hmm. Quin borrec? En Titan.
Va.
Titan, tan, tan, tan. Val, doncs la gent no s'esperava que vingués un borrec en lloc d'una cabra, val? I les xarxes se n'han fet ressò. És una cabra, un borrec, una ovella, d'acord? O sigui, crec que és la primera vegada que llegeixo que la gent es mofa de l'aspecte d'un borrec. O sigui, clar, la legió sempre porta una cabra a la desfilada.
Clar.
I per tant... El borrec, quina pinta té?
Sí, sembla una ovella, saps? O sigui, realment, una cabra es veu molt que és una cabra, no? Perquè té el cabell així,
sí,
marró i tal, i més dur, i pèl curt i tal. Però el borrec s'assembla molt a una ovella, d'acord?
Val.
O sigui, la
sí,
podeu
sí.
buscar, eh? El borrec en Titan, d'acord? Per tant,
sí.
La gent no s'ho creia, no sabia ni què era, si era una ovella, un borrec o què era. I per això ha estat tan mem avui.
O sigui, sempre passa. El dia després del 12 d'octubre...
Sempre hi ha coses.
T'han facilitat la feina avui, Nino.
Sí, de fet, segons El Mundo, atenció, uh-huh, perquè podria ser l'últim cop que veiem una mascota a la desfilada degut a la nova llei de benestar animal. Què en penseu?
Em sembla superbé.
A mi també,
la veritat.
Sí, a mi també, però no ho diguem gaire fort.
Bé, i de les desfilades militars a mundials de xapes?
Sí, Núria, sí, mundials de xapes, perquè probablement molts dels que ens esteu escoltant i alguns d'aquest programa haureu jugat al pati a l'escola o al parc amb les xapes de les ampolles de vidre, sabeu, de begudes.
Sí.
Doncs un home d'Osona, un jove d'Osona, s'ha convertit en el primer campió mundial de xapes, un torneig de futbol a taula a Sao Paulo.
No sabia que existien.
Ho he dit bé?
Al
Brasil.
Tampoc, la veritat.
El campionat mundial de futbol taula, que es disputa cada 4 anys, es va celebrar a Sao Paulo, al Brasil. Aquest era el primer any que s'incorporava la modalitat de xapes, uh-huh, d'acord? És a dir, que Adrià Garriga, aquest és el nom del jove de Centelles, aficionat a jugar al futbol de taula amb botons, és el qui s'ha coronat campió.
Déu-n'hi-do.
Podríem dir... Ella, a les seves xarxes, diu... Podríem dir que sóc el primer campió del món de xapes i durant 4 anys també seré l'únic de la història.
Home, clar, com per no estar orgullós.
Oh,
home,
t'ho
diràs. 4 anys, aquest títol.
De fet, va ser gràcies al suport de la seva gent que es va poder finançar els vols i va poder veure aquesta meravellosa experiència. Felicitats, Adrià.
Felicitats. I quantes cosetes, avui?
Moltes cosetes.
Mira, de guardons de futbol botons a premis binari.
Correcte. Els premis binaris, sí, perquè Sallés Domenys ha obtingut, uh-huh, un nou reconeixement en la gala dels premis binari. Han assolit el binari Gran Or pel seu cava 3 Naus Brut 2019 de la gama Domenio Wines.
Carai.
Com et quedes?
Molt bé, la veritat.
M'agrada
molt el cava, sí. Us agrada?
Molt.
Sí.
Ai, mira, doncs en vam parlar,
L'altre dia, el dimarts, no? Parlàvem de cava, sí.
Vam parlar de cava, o sigui que podeu recuperar l'entrevista, que és molt interessant.
Molt bé, Nina. Així m'agrada.
Concretament, i ara tornaré a fer publicitat del nostre programa, el guardó pertany a la categoria d'escumosos blancs de l'anyada 2019. Mm-hmm. La celebració dels Premis Binari, que va tenir lloc divendres passat, si no m'equivoco, mm-hmm, va ser per primera vegada al Teatre Casal de Vilafranca del Penedès. Va coincidir amb la desena edició del concurs i va néixer, doncs, amb la voluntat de donar a conèixer els millors vins i escumosos de Catalunya. D'acord? En aquesta ocasió, i ara sí, ve la publicitat un altre cop, el premi va ser lliurat pel secretari de difusió Jofre Llombart.
Ah, molt bé.
Us sona,
sí,
eh?
Sí, sí.
Aquí vam tenir el nostre bar, estimadíssim bar.
El nostre dia... ja, el bar?
Sí, tots els bars de Catalunya són nostres, sí, ho podríem dir obertament. El dia 5 d'octubre, així que us convidem a recuperar-ho al nostre web, i li va donar al president de Sallés Domenys, Magí Baltà, i el director tècnic, Citarc Carbó. O sigui que moltes felicitats a tots els guanyadors.
I quina és la notícia musical del dia, Nina?
Doncs com bé ens vas avisar, Núria, jo haig de seguir el teu relleu i així ho faré.
Carai.
Avui Queen ha publicat Face It Alone. Face It Alone, la cançó inèdita amb la veu de Freddie Mercury. Escoltem-la. When something so near and dear to life I és que Face It Alone es remunta a l'any 1989, a les sessions de l'àlbum de Miracle, d'acord? ¿Vale? Amb ell també s'anunciava el principi del final de Freddie Mercury al grup, com bé ens vas dir. Roger Taylor, el bateria del grup, en declaracions a la BBC, va assegurar que la banda havia trobat aquesta petita joia del cantant del que se n'havien oblidat i que va ser meravellós. I tot i que al principi es creia que no es podia salvar la gravació, finalment l'equip d'enginyers els va dir que seria com cosir trossos. I ha estat un gran èxit i un gran regal per tots els fans de Queen.
I la veritat és que, bueno, el que estem escoltant és preciós.
És una joia,
bé,
realment.
Totalment.
Doncs amb aquest Face It Alone de Queen
ens despedim, però d'aquí a res tornem.
To your life explodes in sight, you feel your soul is burned alive, burned alive. When something so deep and so far and wide falls down beside you, cry.
La Caravana, una tribu de benvinguts que fa ràdio.
Gairebé 7 minuts que falten per 3:45 de la tarda i, com sempre a aquesta hora, he d'intentar dir-ho com ho fan Joan i tu. La reportera intrèpida, ho he dit fatal, eh? La nostra reportera, Nina Agustí, ha sortit al carrer a preguntar què.
Va, t'ho accepto, eh? Aceptamos pulpo.
Jo no sóc actriu de doblatge, com d'altres, eh?
No, ja ho sé, ja. Atenta avui, Núria, perquè tenim molta teca que aguantar la pregunta del dia.
Em fas por.
Por? No, dona, no. Si la pregunta del dia és el millor de cada programa.
Carai!
És el millor. Benvinguda a la millor secció.
Moltes gràcies. A veure, va, què has preguntat avui, Nina?
Doncs avui hem preguntat una qüestió molt important, perquè no sé si heu vist la notícia, però fa relativament poc es va publicar que hi ha llistes d'espera de fins a 6 mesos per fer l'examen pràctic aquí a Barcelona, a la capital. I hem dit, alerta, que ja tinc la pregunta del dia. I hem dit, parlarem dels exàmens pràctics de conduir, aquell suplici per tot jove que vulgui tenir una mica més d'independència o que simplement precisi d'aquest document per deixar de conduir legalment pel seu poble. D'acord? Que sabem que en som molts, trapelles. Per tant, preparant el tema, he decidit fer 4 preguntetes sobre el tema.
Perfecte, va.
Vinga, la primera. Amb quina edat et vas treure el carnet de conduir?
No me la pots respondre. Ja me la respondràs.
Perfecte. Vas haver d'esperar molt per pujar a l'examen? Quantes vegades vas haver de fer l'examen? I la última de totes, alguna anècdota de la prova pràctica?
Déu-n'hi-do, quantes coses, no?
Sí, 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 no saps, o sigui, molta teca, ja t'ho he dit, ja t'he avisat. Així que... tiro, eh?
I tant, tira.
És que, clar, total llibertat. El Joan em diu, espavila, nina. I jo, vale, va, vinga, va.
No, no.
Doncs vinga, som-hi. José,
bueno,
atento,
una miqueta, de fet.
José, atento, perquè anem a la primera pregunta. Amb quina edat et vas treure el carnet de conduir?
Als 18 anys me'ls vas treure.
O sigui, dic 18, però realment estava a punt de fer-ne 19, vull dir...
Jo creo que 20... Ah, no m'acuerdo, 24, 23?
Si no recordo malament, amb 25 anys.
19.
Jo, just el dia que feia 19.
19.
Amb 19.
18, crec.
Jo molt tard, quan tenia 27.
Molt tard.
Estava estudiant, es va juntar a la universitat amb el màster i que, a més, em movia per Barcelona, tots són calés, no volia que m'ho paguessin mons pares i d'això vino l'espera. I ja quan m'ho vaig poder gestionar jo, pues entonces ja fue diferente.
Què, estem fent un bon estudi, eh?
Sí, sí, no, però jo al·lucino perquè... diguem, realment tothom, les persones que has entrevistat s'ho han tret molt aviat, no? Vull dir, la persona que ho va fer més tard als 27, per la universitat i tal, vull dir, està bé? Està
home,
bé.
27 anys, Déu-n'hi-do, però clar, cadascú té les seves circumstàncies.
Exacte,
i,
sí, sí,
com
sí,
diuen
sí.
Els castellans, más vale tarde que nunca.
Bé, no? No.
Escoltem ara la segona pregunta. Quantes vegades vas pujar a examen pràctic?
Una.
Una. Teoria vaig aprovar la primera, la pràctica la segona.
Una vegada.
Una.
Un. Llavors vaig aprovar la primera, molt contenta.
Una, crec.
Dues.
Tres.
Què? No sé si ara el que diré és cosa de la ciutat on visc jo, Banyoles, però la gent s'ha examinat 5-6 vegades i aquí a Barcelona tothom a la primera. Jo estic al·lucinant. Jo conec una noia...
Veuràs ara.
...de la meva edat, que la vuitena vegada va provar. O sigui, va haver de pujar 8 vegades. A part del que diu en José, a la butxaca, que déu-n'hi-do, també
això. Ara, tela, ara ja... Mare meva, m'hauria agradat trobar-me-la pel carrer, però clar,
no,
fins,
clar
a Banyoles,
fins a Banyoles una mica... ens apura una miqueta, sí.
Però no està gens malament, eh? Tenim
no, no
un
està
bon
molt bé.
Tou dels que van aprovar la primera, com tu dius, i, Núria, encara no et puc fer la pregunta, me la faràs tu, vinga.
Va, quantes vegades has hagut de pujar per fer l'examen de cotxe i ara dirà, una!
No! No, doncs, Núria, vaig pujar 3 vegades.
Sí?
T'ho juro.
No ho estic mai.
La primera la vaig suspendre per un motorista que estava parat a la via, jo tenia un C del Paso, i vaig esperar a veure si ella es decidia sortir i em feia suspendre,
clar.
Perquè, clar, jo ja m'ho imaginava. I quan vaig veure que no em podia aturar tanta estona en un CEDA, perquè, òbviament, un CEDA no és un stop, doncs ell va decidir que quan jo accelerava, ell també.
No m'ho puc creure.
T'ho juro.
Això és mala sort, però...
Sí, la veritat és que sí. I pam, falta eliminatòria. I la segona la vaig suspendre per un cas similar, però en lloc d'una moto i un CEDA, eren dues persones i un pas de zebra. Genial, eh?
Superbé.
Perfecte. La tercera sí que la vaig aprovar sí o sí. I vaig vaig anar tan lenta que l'examen... O sigui, vaig anar molt lenta, vale? Perquè vaig pensar...
Clar.
Ara frena, saps? Vull dir, no pots anar tan ràpid, o sigui, t'has de pensar més, tal. Vaig anar tan lenta que l'examinadora em va dir no et puc suspendre perquè ho has fet tot molt bé, però, filla, una mica de garro.
Però quan anaves?
Anava normal. O sigui, per exemple, hi havia un camió de les escombraries al mig
sí.
I en lloc d'avançar-lo directament, em vaig parar darrere seu, vaig indicar, vaig mirar i vaig passar.
Molt bé, clar, com s'ha de fer, no?
Clar, però aquella dona volia com més gargo. Jo vaig pensar, bueno. Mira, gràcies, senyora, no es queixi tant, perquè l'acabo de portar d'una punta a l'altra de Barcelona per no pagar el taxi, o sigui que...
Doncs sí, apa, som-hi.
S'han de dir les veritats, va, no m'enrotllo més, que ens hem de centrar. En els que han fet l'examen ara, d'acord?
Sí.
O sigui, ens centrem en els que han fet l'examen ara i a la capital. Van haver d'esperar molt, sí o no?
Uf, sí, bastant. Vaig treure el teòric abans de fer els 18 i vaig estar com tot un any fent pràctiques, però realment ja estava llesta, o sigui, vaig estar com 6 mesos per pujar examen. I anava fent pràctiques, anaves pagant i... Sí, que molt.
Per tant, bueno. Estaves esperant a que et donguessin la data a ells.
Sí, 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 clar, jo ja estava preparada. I ells em diuen, bueno, podries practicar més, però realment era perquè estàvem esperant que no hi havia per pujar.
Esperar per pujar l'examen? Crec que un mes o així.
Una setmana, i el vaig fer a Barcelona.
I això com va ser?
Em van quan vaig començar a fer les classes pràctiques, em van apuntar ja directament a que posés examen o alguna cosa així.
Ah, o sigui, la teva autoescola feia com trampes, no?
Sí, s'agraeixen, eh?
Això és fer trampes, no?
Bé, és de molt intel·ligent.
Sí, però no pot
ser. Si algun oient es vol treure el carnet de cotxe, que s'apunti tant just començar les pràctiques, perquè si hi ha tanta cua...
Totalment. Ara sí, la millor part de la pregunta del dia d'avui, les anècdotes, Núria C. Vienen cositas. Dale, José.
Per sort, ninguna, però anava tan cagada que podria passar qualsevol cosa. Però igualment et dones compte que no saps conduir en aquella... Vull dir, en aquell examen te l'estàs traient, però surts d'allà pensant... Una mica sents que te l'has regalat, perquè no, és veritat.
Que va ser molt fàcil.
Va ser molt fàcil?
Sí, va ser fàcil.
Per què?
Em van portar a la zona de Montjuïc, que ja me la sabia a memòria, i va ser curt l'examen.
Sí. Jo va ser prou llarg i em va portar a la ronda litoral. No m'esperava, però bueno. Bé.
Vas patir?
A la ronda sí, una mica. O sigui, a la incorporació.
Bueno, és que van passar un parell de coses. Quasi salgo en segunda. Sí, vaig adonar-me'n, però clar, ja l'havia fet malament. Després un cotxe no em deixava incorporar i havia de sortir, no sé, moltes coses.
A mi me hicieron estacionar y paré, pero la chica me decía, te estoy diciendo que estaciones, no sabía que tenías que poner como el freno de mano como para acabar. Entonces, bueno, no me suspendieron por suerte, pero me costó pillarlo.
Bueno, sí, que casi que no vaig ni arrencar, que ja em van dir que aparqués ja i que si no em van donar temps a fer res i ja em van catejar.
Però per algun motiu?
Però encara no ho sé.
Nada, duró 10 minutos y era julio y cuando acabé me fui de vacaciones con mis padres.
El meu professor em va dir després de l'examen que m'havia suspès perquè sí. Només vaig fer una falta en tot l'examen i va decidir comptar-me a posar un intermitent com a falta eliminatòria.
Per què? No entenc.
No sé, tenia ganes de suspendre, pel que es veu. Em va demanar perdó i tot, el professor.
Et va demanar perdó?
Sí, diu, és que no és culpa teva, és que és un c***, em va dir.
Ah, molt bé. Ui, soc molt fan. Ho he hagut de censurar una mica, perquè, clar, home, paraules de mal gust, doncs no, millor no. Les silenciem, no?
Aquest és el contingut que mereixem.
I passem d'aquestes anècdotes sí. A l'anècdota de l'Aina. Atenció, escoltem-la.
I el dia superaviat al matí, a les 8 del matí, i jo estava era dormida, i estàvem repassant el cotxe amb tres que hi anàvem. Típiques preguntes. I va dir la profe, va, i si es preguntessin la ITV? I un va dir, s'hauria de mirar, tal, i va mirar el típic de la ITV, va dir, és el novembre del 2000, no sé què. I jo no sé ni com es mirava això. I estava com així mitja dormida, escoltant, total, que pujo el cotxe per fer l'examen, i em diu, quan caduca la ITV? I que jo no ho sabia mirar, no sabia el del forat, no ho sabia. I que vaig començar-me a mirar i dic, ho ha de dir. I jo, no sé com es mira. I vaig estar pensant i dic, em sona que el noi va dir novembre. I jo, novembre? I vaig mirar-lo com així. I el profe, sí, sí, molt bé, molt bé. I diu, ho acabes de mirar, no? I jo, sí, sí, sí.
Què? Boníssim. És que, i després d'aquest moment de patiment, perquè a sobre, clar, em fa molta gràcia, ho diu, és que ho va dir perquè el company ho va dir abans, clar. Que si no sabia fer-ho, pobre. Després d'aquest moment de patiment que va experimentar la nostra estimada Aina, escoltem les declaracions de la Júlia, una noia molt sincera, que si es revisen el seu examen, li podrien retirar el carnet. Ai, escoltem.
Jo tenia 21 anys. Jo vaig fer l'examen 6 cops, A la sisena vaig aprovar. Història de mediocritat, d'èxito. Sí.
Alguna anècdota d'aquelles 6 vegades?
Bueno, em posava molt la guitosa, em tremolava amb les cames i al final...
Espera, un moment. Tallo el tall.
Ui.
Tallo el tall.
Tallo el tall.
Tallo la música, ho tallo tot, perquè abans de saber... Què va fer la Júlia per controlar els seus nervis? Perquè, clar, 6 vegades.
És molt, sí, sí.
I ara estava a punt de dir-nos quin era la vegada que va provar. D'acord? Abans d'això, escoltem per què va suspendre totes aquelles 6 vegades.
Ja me'n recordo, però una va ser una falta greu, que va ser passar-me un semàfor que ara estava vermell, i d'una altra va ser un stop.
Ara sí. Ara sí, us aviso. Ara ja podem escoltar el dia que va provar. Però espera't un segon, Aviso que des de Ràdio Estel estem totalment en contra del que dirà d'aquesta dona, vale? O sigui, estem totalment...
Quina bon fas.
No he ensenyat aquest àudio a ningú, però... repeteixo, estem totalment en contra, d'acord? Però com a reportera intrépida...
Ara!
Em veig en l'obligació de compartir aquesta anècdota. Escolta'm, José.
No és un consell que dongui, o sigui, no vull exacerbar l'ús de l'alcohol, però és veritat que l'últim dia, el darrer cop, que va ser el que vaig aprovar a la sisena, vaig fer un glopet de brandy a casa meva per treure'm els nervis i va funcionar, o sigui, vaig arribar més relaxada i el vaig fer millor, sí, sí.
Ai, m'esperava una cosa molt pitjor, és a dir, zero alcohol al volant, però pensava que em diries, m'has fet molta por, la veritat. Sí, es va fer un gotet i va provar, de brandy, va provar.
Sí, 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 per controlar una miqueta els nervis.
Bueno, mira, cadascú...
No pot ser. També sé d'altres, sí? Ara aquí ho diré, públicament. Sé d'altres que es prenen somials,
somials, és a dir, aquella pastilla que et fa dormir,
sí,
somials per fer l'examen. Això és molt perillós, gent.
Sí. Home, clar, perquè normalment quan condueixes has d'estar bastant despert.
Has d'estar molt atent, i això t'adorm, i no pot ser.
No,
o sigui,
la
repetim,
veritat és que no.
No recolzem aquesta decisió, ni la de les somials, no les jutjarem tampoc, però no les recolzem. Ara sí, escoltades les anècdotes de la gent del carrer, donem pas al nostre expert d'avui, Fernando Solas, responsable de contenidos y formación de Pons Seguridad Vial. Buenas tardes, señor Solas.
Hola, muy buenas tardes.
Desde las escuelas, ¿cómo gestionáis estas largas listas de espera que hay actualmente en Barcelona?
Bueno, nosotros somos una editorial, ¿vale?, de seguridad vial, y uh-huh, aparte del el tema de manuales, test, todo el material para el profesorado, lo que uh-huh tratamos es de darle el mejor material para el profesorado y para el alumnado, y que cuando llegue el examen, tanto teórico como práctico, pues lo hagan de la mejor manera posible.
Uh-huh. Entonces, desde su editorial, ha dicho, uh-huh,
¿sí?,
no tenéis ningún tipo de control sobre esta espera que hay actualmente, ¿no?
Sí, lógicamente somos conscientes de ello porque uh-huh estamos el día a día con las autoescuelas, que son nuestros clientes, pero, por decirlo de alguna manera, nosotros directamente no sufrimos este retraso en los exámenes, pero indirectamente sí, porque son nuestros clientes las autoescuelas y nuestros clientes los alumnos los que sí sufren estos tiempos de espera.
Señor Solas, buenas tardes. Hay un testigo que nos ha asegurado que en su escuela le apuntaron para hacer el examen el mismo día que empezaban las prácticas. ¿Esto es lícito? ¿Es legal?
Hombre, me sorprende mucho que esas prácticas sean así, pero bueno, como se diría, no pondría la mano en el fuego por nadie. Normalmente la autoescuela suelen ser centros donde los profesionales que la forman pues no suelen hacer este tipo de cosas y suelen llevar este tema de los retrasos en los exámenes de la mejor manera posible. Intentan, pues bueno, gestionar de la mejor uh-huh manera esto, ¿no? Y esto de avisarte el mismo día de que va a un examen, pues lógicamente va en contra de todo lo que estoy diciendo.
Uh-huh. Señor Solas, entiendo que usted estará en contacto con esos profesores, ¿no?, que examinadores, etcétera. ¿Alguna anécdota divertida de esos exámenes prácticos?
Pues mira, si quieres te cuento yo una de cuando yo me saqué el permiso de,
dime.
De conducción, para no ir más lejos. Recuerdo que en el examen práctico a mí el estacionamiento no se me daba muy bien y me mandaron a estacionar en un sitio concreto. Entonces, bueno, anduve hábil, ¿no?, y me pasé el sitio porque yo iba pensando, uy, ahí yo no soy capaz de meter el coche, y me fui a un sitio donde cabía tres camiones. El examinador, recuerdo que me echó una bronca, ¿no?, porque me dijo, ay, claro, te he dicho que estacionase en el otro sitio. Pero bueno, me dejó estacionar, no me dejó ni siquiera acabar el estacionamiento porque lógicamente había espacio y lo estuve haciendo bien, continué el examen y al final, pues bueno, aprobé, ¿no?
Claro, y señor Solas, después de esta anécdota, ¿qué le diría a todos aquellos que se van, por ejemplo, a otra ciudad más pequeña o menos transitada para examinarse? ¿Esa es una buena opción?
Mira, al final, fuera de anécdota y demás, el examen de conducción es un trámite que hay que salvar y lógicamente lo que nos prepara es para posteriormente conducir nuestros vehículos a lo largo de toda nuestra vida como conductor. Entonces, una cosa muy seria y la formación como tal también tendríamos que tomárnosla muy en serio. Entonces, lógicamente, si nosotros estamos viviendo en una ciudad, deberíamos de aprender a movernos por esa ciudad, examinar en esa ciudad y lógicamente no tomarnos el examen ni teórico y práctico como un trámite, sino como un aprendizaje, porque uh-huh ya digo que al final esto puede repercutir el día de hoy y el día de mañana en evitar un posible accidente. Si me dejas dar un dato muy rápido,
¿sí?,
en el tema del teórico, llevamos unos años en los que disminuye el número de aprobados a la primera. ¿Vale? Estamos en torno al 66% de los alumnos que aprueban a la primera. Uh-huh. un porcentaje bastante bajo, y si nos vamos al práctico, más bajo todavía, en torno al 46% del alumnado que se examina aprueba la primera. Esto nos hace pensar de que los alumnos, el día que van a examen, no van con la formación que deberían de ir.
Claro.
Y sí que las autoescuelas están dotadas de material, están dotadas de profesionales para prepararlos para este examen, y que se refleja al final en un porcentaje superior de aprobados a la primera, pero lo que de verdad quiere decir es que estamos formando a conductores que realmente saben enfrentarse el día de mañana a todas las situaciones que se puedan presentar cuando van al volante.
Sí, entonces, ¿qué consejo les da a esos alumnos antes del examen teórico o práctico? ¿Qué consejo les daría?
Hombre, por supuesto que yo les diría que pasasen por la autoescuela, que dedicasen el tiempo que tienen que dedicar a la preparación del examen, tanto teórico como práctico, porque no tienen que ver el examen como un simple trámite para la obtención del permiso de conducción, sino que tienen que ver que van a adquirir los conocimientos y las habilidades necesarias para posteriormente ir con su vehículo a cualquier sitio del mundo, ¿no? Y al final, si nosotros estamos bien formados, pues evitaremos luego los temidos, ¿no?, accidentes de tráfico.
Fernando Solas, responsable de contenidos y formación de PON Seguridad Vial, gracias por atendernos y que vaya muy bien. Buenas tardes.
Muchísimas gracias a vosotros. Un saludo.
I nosaltres que fem una molt breu pausa i de seguida tornem per parlar amb el portaveu dels antics ocellaires de la Rambla aquí a la caravana.
Ràdio Estel.
Els diumenges a un quart de nou del vespre busquem i xerrem amb Àngels, les persones que posen les seves energies en aconseguir una societat millor, per conèixer de prop què fan i com ho fan. Àngels, els diumenges a un quart de nou del vespre a Ràdio Estel. Els divendres a les 9 del vespre aixeca el cul del sofà perquè tens una hora sencera de música disco i funky a Ràdio Estel. What doesn't kill you makes you stronger. Dels clàssics als contemporanis, tots els artífexs de les pistes de ball al servei de la teva energia. Els divendres a les 9 del vespre, música funky i disco a Ràdio Estel. Deixa't portar. Ràdio Estel us ofereix en directe cada dia la missa a un quart de vuit del vespre. De diumenge a divendres, des de la Catedral de Barcelona. I els dissabtes, des de la Basílica de la Mare de Déu de la Mercè. Escolta-la en directe cada dia a un quart de vuit del vespre. Recorda, de dilluns a diumenge en directe, la missa diària a Ràdio Estel.
Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs. La caravana, un programa sobre rodes.
3 minuts que falten per 3:15 de la tarda, segueixes escoltant La Caravana, un programa que ara fa parada per analitzar la situació que estan vivint els antics ocellaires de la Rambla. Nina.
Ara just fa una setmana que Barcelona ha sumat una nova obra a la ciutat, i no parlem d'una obra qualsevol, eh? Després d'anys de retards i de falta d'assignació pressupostària, les màquines ja treballen a la part baixa de la Rambla per aplicar el seu nou disseny. Els carrils de circulació es reduiran a un per un costat, i es guanyarà espai pel passeig, les aceres i la part central. Aquesta serà la primera de les 5 fases d'obres, que es preveu que duri 18 mesos i hagi transformat el 2024 els primers 117 metres de l'artèria. La nova Rambla pretén ser un espai més llarg, sense asfalt, i amb una clara mirada sostenible, amb més arbres i més bancs. Això sí, amb una reordenació dels elements. I en aquest propòsit de posar ordre a la Rambla, hi entren en joc les parades dels antics ocellaires, que es troben en mig d'una llarga lluita per seguir pujant la persiana cada dia, per saber quina és la seva situació actual i si s'han aconseguit establir diàleg amb el consistori. Hem convidat el portaveu de l'Associació d'Antics Ocellaires de la Rambla i també membre de la tercera generació de la família Cuenca, propietària del 5 de les 5 de 5 de les 11 zona de les 11 parades, Xavier Cuenca. Xavier Cuenca, molt bona tarda.
Hola, molt bona tarda.
Xavier, ara ho deia la nostra companya, la Nina, tot just fa una setmana que ha començat aquesta fase 1 de les obres a la Rambla. Tot i això, els antics ocellaires porteu mesos, molts mesos, podríem dir, lluitant perquè aquests establiments, aquestes parades, no hagin de baixar a la persiana. Ara parlarem de qui, en quin punt us trobeu, quina és la vostra situació actual, però abans sí que m'agradaria saber quan comença tot, és a dir, en quin moment us diuen segurament haureu de tancar.
Doncs, bueno, sobre això hi hauria moltes dates. Uh-huh. Per mi, tot comença quan deixem de tenir animals a la Rambla.
Sí.
Per mi comença cap al 2010.
I de quina manera ara, en els últims mesos, quan us notifiquen... O sigui, quan hi ha hagut tota aquesta polèmica, aquesta lluita, entén la meva expressió, aquesta lluita amb l'Ajuntament, amb el consistori, amb l'alcaldessa de Colau, de quina manera us ho notifiquen?
No, malauradament jo també ho sento com una lluita. Uh-huh. En això crec que estem d'acord. Doncs, bueno, seria cap al març del 2000... Nosaltres portem, ja et dic, des del 2010.
Sí.
I cap al març del 2021, quan encara no ens havien dit mai, diuen, no, que aquest problema ja està resolt. Portem 10 anys amb litigis amb vosaltres, però ens acabem de donar compte que d'aquí 2 mesos caduquen les vostres concessions, així que no hi ha res a parlar. D'aquí 2 mesos ja podeu tornar les claus. Llavors, ja és quan realment, ostres, doncs això era un problema tan gran... Com és que 2 anys abans, 4 anys abans, no diuen tranquils, el tema dels sentits ocellaires ja està resolt perquè la seva llicència caducarà d'aquí 2 anys, d'aquí 4 anys, no? Vull dir que per nosaltres s'ha accentuat molt en el darrer any i mig, justament.
Clar, per posar una mica en context aquestes parades, on abans, com deia, si venien animals, després de que entrés en vigor la llei que prohibeix la venda d'animals, 2012-2013, si no recordo malament, doncs s'han convertit en diferents negocis, no?, en funció de l'activitat que especifica la llicència. Crec que és molt important saber, a hores d'ara, quantes parades d'aquestes hi ha actualment a la Rambla.
Sí, bueno, realment és el 2003 que Catalunya, que és pionera en aquest àmbit, es promou una llei que prohibeix la venda ambulant d'animals a la via pública. I la Rambla queda com una mena de, permet-me dir-ho així, un limbo jurídic, i no és fins al 2012, tal com tu dius, que deixem de tenir animals a la Rambla, però som una excepció, per dir-ho així. Actualment hi ha les mateixes parades, tot i que ara no venem animals, però som les 11 antigues ocelleries que hi havia en aquell moment, que encara hi som, perquè en aquell moment l'Ajuntament, el seu alcalde, la seva tinent alcalde, signen un conveni amb nosaltres, pel qual nosaltres renunciem a les nostres concessions d'ocellaires, i ells ens donen les concessions que avui en dia estem explotant.
I el conflicte, part del conflicte, com deies, Xavier, comença en el moment en, com deies, que l'Ajuntament assegura que les llicències que teniu estan caducades. Però vosaltres heu aportat proves de que no és així. Què us diuen des de l'Ajuntament?
Bueno, desgraciadament, i és una cosa que voldria reivindicar des d'aquí, des de qualsevol lloc que vaig, no hi ha un diàleg, llavors no ens diuen res. Nosaltres hem presentat les nostres llicències a l'Ajuntament, també hem demanat que doni informació de la resta de llicències, de la resta de mercats, per veure en quina situació estem en relació a la resta de mercats, i no tenim cap resposta. Jo, bueno, vull pensar que és una estratègia de l'Ajuntament per pressionar-nos, però dit això, clar, voldria que en algun moment arribés el diàleg real, perquè tant el síndic de greuges a Barcelona... Sí. Com un jutjat de Barcelona ha instat a una mediació judicial amb l'Ajuntament de Barcelona, i ells, clar, no poden dir públicament que no estan tenint cap diàleg amb nosaltres, però, bueno, el fet és que no l'estan tenint.
Però llavors entenem que no hi ha hagut ni una mica de diàleg?
Bueno, per ser justos, sí que és veritat que quan el síndic va escriure a l'Ajuntament, se'ns va citar a tots i se'ns va dir què voleu a canvi de marxar de la Rambla, començarem ara un mes d'unes converses molt intenses, o sigui, això s'ha d'enllestir en un mes, i, bueno, se'ns va citar, vam anar un cop cada un dels antics ocellaires a dir què volíem a canvi, i no se'ns va contestar res, i simplement se'ns va cridar al cap de molts mesos, ei, que tot el que heu demanat no pot ser, i a part tampoc podem fer una contrapartida, ho sentim molt.
Clar, és que si no estic equivocada, estava previst que es comencessin a retirar aquestes parades ja abans de l'estiu, aquests establiments, un procés que, com deies, es va quedar aturat perquè des de l'Associació d'Antics Ocellaires de la Rambla vau demanar mesures cautelars per donar temps a la iniciativa legislativa popular que esteu promovent encara a dia d'avui per declarar el mercat
Generalitat Patrimoni Immaterial de Catalunya. En quin punt us trobeu ara mateix?
Doncs sí, estem molt ben informada, exactament. Bueno, hem començat una iniciativa legislativa popular. Actualment ja hem rebassat les 50.000 signatures. Tenim
sí?
Ja, sí, som la primera iniciativa de tota aquesta legislatura que ho ha aconseguit, de moment. Esperem que hi hagi moltes més, perquè al final això és donar-li la possibilitat a la ciutadania de que allà on vegi buits legals promogui lleis. I ara mateix tenim 51.500. Volem arribar una mica més, perquè sempre ens han dit que bueno, un petit percentatge, però un percentatge de les mateixes pues no seran vàlides. I bueno, ja estem en que, tal com tu dius, tenim unes mesures cautelars que ens permeten seguir recollint signatures i a les quals ens hem acollit i que gràcies a les quals també encara estem a la Rambla.
Xavier, tu ets portaveu de l'Associació d'Antics Ocellaires de la Rambla, però també una víctima directa, no, d'aquest tancament, perquè ets membre de la tercera generació de la família Cuenca, propietària de 5, és a dir, de gairebé la meitat, d'11 parades. Primer de tot, com et sents? Que suposo que al llarg d'aquesta entrevista ho podem arribar a entendre, però també, si realment arriba el tancament d'aquestes parades, de quants llocs de treball i de quantes famílies que es queden al carrer estem parlant?
Doncs estem parlant del voltant d'un centenar de famílies que es veurien afectades directament. Són comerços que obrim, bueno, al final estem a la Rambla, obrim els 7 dies de l'any, de la setmana, i gairebé totes les setmanes de l'any. I personalment em sento cansat i desesperat, perquè no trobo un altaveu a l'altra banda, no sé amb qui he de parlar, i amb la gent que crec que hi haig de parlar, doncs o no em volen rebre, o no estan interessats en parlar amb mi, o no estan interessats en trobar una solució consensuada. Realment.
Però vosaltres esteu allà des d'aproximadament 1855,
sí.
Teniu més de 150 anys d'història, noteu escalf per part dels veïns de la Rambla, per exemple, o dels barcelonins?
Bueno, dels pocs veïns que hi hagi, perquè al final nosaltres som rambleros. Vull dir, abans érem ocellaires, ara, doncs, no sé, jo, per exemple, tinc una gelateria artesanal, però, bueno, també som persones. Hem estat allà, no com diu l'Ajuntament, des de fa 50 anys, sinó des de fa més de 160 anys. I, sí, al final, clar, estàs fent una vida de barri. Jo, bueno, no vull parlar de mi, però el meu pare, per exemple, sí. És que va aprendre a caminar allà, es va enamorar allà, es va casar allà, va ser pare allà, va ser avia allà. Bueno, si algun dia separa, doncs es separarà ja, vull dir que és la seva vida, no? I al final, bueno, pues el roce hace el cariño, i al final els veïns veuen que nosaltres, pues, som els de sempre, no hem canviat, ens han canviat la concessió, ja no venem animals, el temps s'han canviat, i ara estem amb les concessions que ens ha donat l'Ajuntament fa molt poc, que, per tant, tampoc estan exaurides, però és que la mateixa documentació que tenim nosaltres i que anem portant a l'Ajuntament i exhibint allà on la demanen, doncs queda palès que les llicències no estan caducades, i en aquest sentit estem molt tranquils, no estem tranquils, però bueno, sabem que tenem la raó. Ara, que un dia ens facin fora per el decreto 33 i ens trobem al carrer, doncs sí, doncs serà una pena, perquè crec que és un problema que es pot solucionar bueno, a través del diàleg.
Per tant, al final, abaixar la persiana d'aquestes parades és carregar-se part de la història de la Rambla, amb el que m'expliques.
Per mi sí, perquè com indemnitzes una vida en aquest sentit, saps?
No,
el meu avi estava allà, som el petit comerç de tota la vida, i no creiem que pel fet de que es tanquin o es canviïn o es remodelen aquestes parades, vindrà un turista més o un turista menys. Vull dir, crec que nosaltres no, al final, bueno, jo sempre ho dic, que quan em ve algú demanant si està plovent i tinc paraigües, doncs el tercer dia ja tinc paraigües. Ja, o sigui, ens hem adaptat als temps, però estem superdisposats i oberts a tot. El que no estem disposats és que d'un dia per l'altre ens diguin que no, que ja no ens toca estar aquí i que marxem, sisplau.
Clar, en aquesta lluita crec que també cal parlar de l'entitat Amics de la Rambla, que ja des de fa molts anys reclamen que vosaltres, en aquest cas, no ocupeu el tram central de la Rambla. De fet, asseguren que no teniu cap argument d'activitat tradicional per quedar-vos. Què ens en pots dir d'aquesta posició que han pres? Et sorprèn?
Bueno, vull pensar que Amics, veïns i comerciants, perquè al final són comerciants de la Rambla, doncs és un col·lectiu molt, molt, molt heterogeni. Llavors, vull pensar que dintre de la mateixa associació hi haurà associats que no pensin això. Ara, no sé jo també si són una veu... no sé si tenen el dret, per dir-ho així, de decidir qui ha d'estar i qui no ha d'estar al mig de la Rambla. El cas és que tant els antics ocellaires com els floristes de la Rambla, que també portem... Bueno, també porten més d'un segle i mig a la Rambla, abans de que es creés Amics de la Rambla, molt abans, un segle abans. Bueno, no sé, jo crec que hi tenim cabuda tots per contestar aquestes declaracions o aquestes afirmacions que fa Amics de la Rambla. I si no hi tenim cabuda, o si els temps hem de... En qualsevol cas, la solució no pot passar per expropiar un col·lectiu històric, ha de passar per obrir un diàleg i per... Bueno, i per trobar una solució consensuada.
Abans, tornem al tema del diàleg, que abans em deies que no s'ha establert cap mena de diàleg. Tu creus que arribarà algun dia aquest diàleg o que estarem aquí així mesos i mesos i mesos?
Home, a mi m'agradaria molt que... O sigui, jo realment torno a començar la partida cada 4 anys, no? Quan canvien la regidora o el regidor de Ciutat Vella, cada cop que hi ha municipals, torno a començar. I preferiria que fos aquest cop, amb aquest regidor, amb el que trobéssim una solució, perquè és molt cansat viure amb l'espasa de Damocles sempre estem amb aquesta pressió. Llavors, al final, no pots estar tan gaudint de la teva professió, sinó que has d'estar pues, defensant-te o intentant trobar arguments o buscar complicitats per arribar a una solució. Jo crec que és un problema que no és tan difícil i és un tema de voluntats. Ara nosaltres doncs ja no anem només nosaltres 7, sinó que tenim a molta part de la ciutadania que li està donant un reconeixement al que van ser les antigues ocellèries, tothom que té més de 40 anys, i és principalment de Barcelona, però també de molts llocs de Catalunya. Sempre els he dit, si és que tu i jo ens hem vist, vull dir, segur que el teu hàbit va portar, quan tenien peixos, vas comprar un peixet, vas comprar un canari, eren altres temps. Però al final nosaltres hem aportat un valor històric a la Rambla i hem fet de la Rambla una via molt emblemàtica, no? Llavors creiem, no hem fet res malament, o això creiem nosaltres, i creiem que ens mereixem una sortida digna si hem de sortir, que aquesta és una altra. Nosaltres mantenim que les nostres llicències estan vigents i cap jutjat ha dit el contrari fins ara.
I ara que parlàvem del discurs dels Amics de la Rambla, sí que és veritat que el regidor de Ciutat Vella, Jordi Rabassa, assegura que la vostra oferta, és a dir, el que veneu a les parades dels antics ocellaires, és només una oferta destinada als turistes.
Bueno, jo no sé, és la seva opinió. Jo torno a dir que primer és la llicència, que jo entenc que quan el regidor, quan el Jordi accepta el càrrec, també ha d'acceptar tots els actes que va fer l'Ajuntament abans del seu càrrec, els seus antecessors. Llavors, justament és una llicència que em va donar el regidor o la regidora de Ciutat Vella. Torno a dir, per exemple, jo tinc una botiga de gelats artesans. Jo li venc el gelat a qui passa per allà, no sé, al contrari seria racista, no?, per dir-ho així. En qualsevol cas, estem molt disposats a tornar a parlar de les concessions, i si s'han de canviar els títols de les mateixes, doncs no tenim cap problema, evidentment.
Aquesta és la situació actual que viuen i que hem intentat dibuixar avui des de la caravana de Ràdio Estel, els antics ocellaires de la Rambla, i que avui ens ha explicat el que n'és el seu portaveu, Xavier Cuenca. Xavier, un plaer, moltes gràcies i sobretot molta sort.
Moltes gràcies a vosaltres.
La terrassa d'un bar en una nit d'estiu. Si no perdo la consciència, seguiré pensant en tu. Hi ha un mico que balla a la punta d'un pal i senyores amb paraigües que em diuen hola, què tal? Hi ha un home que resa algun déu superior amb dues espelmes i un nas de cartró. I jo he vingut d'estranquis, no ho diguessis a ningú, aquell lloc d'aquesta terra que més em recorda.
Nosaltres fem una petita pausa per donar pas a la informació, com sempre amb Carla Buigas i Pere Joventí Balcells. De seguida ens hi tornarem a posar en marxa la caravana per parlar, com cada dijous, avui una miqueta abans, de sostenibilitat i música a Maixa Miró, i més tard també començarem a sentir-nos bé.
Un déu superior amb dues espelmes i un nas de cartró. I jo he vingut d'estranquis, no ho diguessis a ningú, aquell lloc d'aquesta terra que més em recorda tu. Hi ha dos policies que es passegen a cavall, els cavalls semblen de goma i els genets de metall. Un, dos, tres, botifarra de pagès, t'escriuria una postal però tinc el cap massa espès. De colors. Anem a voltar per la...
de pensió. Hi ha una dona grassa que es pentina amb un raspall. Porta una perruca que li cau fent el porró i encara se'n recorda dels 30 dies en cavall. He vist un arbre tort amb llumets de tots colors i un colom solitari barallant-se amb un anís. Hi ha dies deliciosos